Bienvenidos oyentes de Trill Jove, de Caldes de Montbui, de Sant Quirze del Vallès, de Radio Cunit y RB Doble, Radio Digital Valencia. Buenos días a todos aquellos que nos escucháis a través del ordenador desde puntos bien distantes del planeta. Abrimos nuestro cajón de libros para disfrutar de todas las locuras literarias que se esconden en nuestros estantes en el que es el último programa de esta temporada. Soy Violán Muñoz y es un placer sumergiros en nuestro maremoto literario una semana más. En el programa de hoy entrevistamos a Elisenda Durban por su novela La Metgessa, publicada por Pagès Editors. En la sección de reseñas descubrimos Ningún caso es demasiado intenso, de José Luis Díaz Caballero, publicado por Velasco. En la sección de Ayúdate con un libro hablaremos de Hola Sexo, una herramienta que nos servirá para adentrar en la materia a nuestros hijos. Jesús Vera nos presenta el videobook de la semana, hoy Frío Rojo, de Silvia Barba Arenas, publicado por Cosecha Negra. En la sección de reseñas hablaremos La voz del silencio, de Xavi Barroso, publicado por Grijalbo. En la sección de infantil descubriremos las novedades para este mes de julio. Així que, obrim el calaix. Y hoy el toque de las trompetas a la bienvenida a Elisenda Durban por su novela La Metgessa, publicada per Pagès Editors. Així que avui fusionem l'entrevista amb la secció en català. Benvinguda, Elisenda.
Hola, Violant. Gràcies per portar-me al vostre programa.
Benvinguda a la peixera. Escolta, abans de res, felicitats.
Gràcies.
M'ha encantat la novel·la, La Metgessa. Una novel·la que m'ha sorprès molt, no per la història en si, perquè ja coneixia Nogdige, sinó per com l'has tractat, per tota la documentació que t'has hagut de treballar per poder escriure aquesta novel·la. Com ha sigut aquest procés de documentació?
Meravellós, perquè com saps sóc historiadora d'història antiga i la veritat és que és fantàstic poder anar esbrinant totes les coses que em faria aquesta història i aquesta època, no? Estem parlant d'una època en la que es va crear la famosa Biblioteca d'Alexandria, on es va posar els fonaments de la medicina i sobretot treballar amb un personatge que va existir, doncs encara és més gratificant, no? I poder donar-li vida.
T'anava a dir, com és això de posar paraules a personatges reals amb els que no has conviscut?
Doncs mira, això és el que permet la narrativa, no? Allà on la història no la coneixem, et permet posar la imaginació, no? Per exemple, jo dic molt clar, Alexandria és una ciutat que avui en dia, si l'anem a veure, no veurem res del que hi havia a l'època de la biblioteca, perquè va haver-hi terratrèmols i maremotos que van inundar la ciutat i ara si la volem veure hem de fer submarinisme perquè està enfonsada sota el mar. Però tenim descripcions de persones que la van veure en la seva època i van escriure llibres, els turistes de l'època, i van descriure-la molt bé. Aleshores, investigant aquestes fonts i posant-li una mica d'imaginació, doncs he pogut crear i descriure molt bé l'ambient que hi havia a l'Alexandria, no?
El llibre està dividit en volums, que ja assumirem que són aquests volums, i en cada volum hi ha una imatge que fa referència a un quílix o a una obra d'art de l'època, on podem veure tot allò que tu descrius, el mobiliari, la vestimenta, quines actituds socials hi havia, en què es feia, què no. O sigui, que no només tenim una descripció de la Grècia d'aquesta època, sinó que també la podem veure visualment, no? Perquè en un d'ells, amb el volum tercer, veiem amb un noi que està vomitant directament, no? O sigui, que fa referència a les malalties amb l'antiguitat. Quines eren les més freqüents?
Doncs, a veure, ja tenia les mateixes malalties que tenim nosaltres avui en dia i l'únic que segurament li donaven uns noms diferents, no? La història de la medicina grega és els fonaments de la nostra medicina actual. L'únic que va passar pel mig tota l'època obscura de la mitjana i el cristianisme que
involució.
Exactament. Però pensa que en l'època aquesta estem parlant del famós metge Hipòcrates.
Hipòcrates
va estar a l'illa de Kos, que és una illa petiteta que hi ha al costat de Turquia actual, i és un, és on ell va crear allà un santuari barra universitat barra lloc de sanació, eh? Uh-huh. Va ser com un primer hospital que va existir. I allà doncs es feien històries clíniques, o sigui, es preguntava al pacient pues, d'on era, com es deia, quina edat tenia, quins símptomes tenia, que es guardaven en el propi temple per consultar per futures persones que venien, no? Però, per exemple, parlo com moltíssimes malalties provocades, per exemple, pues, doncs, per com el que menjaves.
Exacte.
O les aigües que prenies, no? I Hipòcrates, a més, va crear el famós jurament hipocràtic en el que deia que els metges havien d'obrar bé, havien d'ensenyar a altres metges, doncs, i que està vigent avui en dia, no? Uh-huh. I després Alexandria. Pensa que els grecs consideraven que tocar el cos d'un difunt era un sacrilegi, però en canvi a Alexandria les coses canvien totalment per un tema polític, i allà hi havia doncs, moltes guerres, i els presoners de les guerres o els morts pues, es portaven al Museion, que era el centre com una universitat que hi havia al costat de la biblioteca, on es feien doncs en directe disseccions, no? I va ser els inicis de l'anatomia. I Agnòdic es va poder beneficiar d'aquests dos mons, del món d'Hipòcrates, perquè va anar a l'Ella de Cos a estudiar, i a Alexandria perquè va estudiar al Museion, aquesta universitat que hi havia al costat de la biblioteca.
Però Agnòdic va poder estudiar perquè va fer trampa.
Sí. No va fer trampa, es va veure obligada a fer trampa. Pensa el següent. A Atenes hi havia una classe alta, que eren els ciutadans. O sigui, la població d'Atenes estava dividida en una classe alta. No eren ben bé aristòcrates, eren els ciutadans, se'ls deia, que eren les persones nascudes a Atenes. Després hi havia els metecs, que eren els estrangers. Normalment es dedicaven a professions més baixes, perquè els ciutadans no treballaven. I després hi havia els esclaus. Llavors, aquests ciutadans, hi havia ciutadans i ciutadanes. Els ciutadans tenien un rol molt clar, que era fer la democràcia. Era obligatori anar a votar i a parlar del que es volia fer pel govern, i ells es dedicaven a fer això. I les dones no podien votar i es quedaven a casa. La seva funció era exclusivament tenir fills i cuidar de la casa. I eren dones que eren, a més, molt poderoses i molt dominades pel marit. Aquestes dones ningú les cuidava. I, a més, no volien que un home metge les veiés despullades. I moltes es morien sense remei. Les cuidaven les llevadores, evidentment, però les llevadores no tenien prou coneixements. Agnòdic, veient això, es revela i diu: com pot ser que una dona no pugui ser metgessa i cuidar aquestes dones? Però resulta que a Atenes hi havia una llei que deia que si una dona estudiava medicina estaria condemnada a mort, perquè estava prohibit. I llavors ella decideix, això és molt coneguda, la seva història, no faig cap spoiler, decideix que disfressar-se d'home, o sigui, vestir-se d'home, comportar-se com un home, per poder estudiar medicina i per poder exercir medicina. Ara bé, com s'ho feia, no? Perquè una dona veient un home doncs es deixés cuidar, doncs que en el moment d'estar juntes a la consulta, en el moment d'atendre la dona, ella mostrava la seva anatomia a les dones, i les dones es deixaven tractar. Clar. I del boca a orella, totes les dones d'Atenes van anar a la consulta de l'Agnòdice, perquè, tot i ser amb aparença un home, realment era un home, una dona, i les cuidava i tenia les seves malalties.
Però és que, a més, va enganyar tothom.
Sí.
Perquè era Dionís.
Sí, va enganyar tothom. Inclús ho va fer molt bé, perquè ella deia que s'havia de no només havia de semblar, sinó comportar-se com un home.
I
no?
Va enganyar
a tothom. Va canviar la seva manera de caminar, la seva manera de parlar, tot. Bueno, això és imaginació, ho poso jo, no? Aquesta història és una història real, que la coneixem només per una font històrica, que és la següent. A Roma, l'emperador August, el segle I abans de Crist, tenia al seu palau una biblioteca, i el bibliotecari, que era un home molt erudit, que es deia Gí, va escriure un llibre que es deia Fàbula, on explicava històries de persones que havien existit, que havien fet coses extraordinàries. I allà apareix, és l'únic lloc on apareix la història d'Agnòdice, amb 18 línies que jo converteixo després en una novel·la de 300 i pico pàgines.
Que pesa, eh? T'haig de dir que la teva novel·la pesa. Sí.
Però quan jo la vaig llegir em va impactar tant, com a dona, com a història de separació, que, però a més ja et dic, vaig voler, tu ho has dit molt bé al principi, vaig voler posar un món... Vaig voler que tothom conegués el que hi havia en aquell moment a Grècia, que ho veiessis com una pel·lícula. Sembla, quan llegeixes, sembla realment que estàs immers en una pel·lícula.
I
no?
És que és cert, o sigui, tens uns diàlegs i una descripció molt visual, cosa que agraïm, perquè clar, és un món desconegut. És com aquell que quan fa un llibre de ciència-ficció ha de crear tot, no? El planeta, els vehicles, i a més, però quan fem una novel·la històrica, també hem de recrear aquell moment, no? I crec que ho has fet amb una gran maestria, que vols que et digui. A mi m'ha deixat bastant sorpresa.
Gràcies.
Perquè poques vegades s'és tan fidel a la història real introduint totes aquestes, diguéssim, ficcions, no? Hem de dir que a l'Agnòdice van acabant fent-li un judici.
Sí, perquè...
Bueno, a l'Agnòdice no, a ell.
A ell,
perquè s'emportava totes les dones.
Clar,
i els altres metges estaven cabrejats.
Certament, els homes metges no tenien com un home. Tenia tantes clientes, no?
Tot dones, a més.
I van suposar que la seduïa. I llavors el van jutjar per impietat, perquè estava seduint a les seves clientes, no? Per mala praxis mèdica. I clar, ella al final es veu com obligada, no?, a demostrar qui és, perquè realment ella no pot seduir ningú, és una dona. I es veu acorralada, no?
Jo
I al final
s'ha
de descobrir, el qual és pitjor, no? És
em
pitjor,
vaig
no?
quedar
perquè...
de pedra quan dius es va baixar la
roba,
la roba i va mostrar els pits, no?
Sí.
I tu dius, jo no puc abusar de cap dona perquè sóc una dona, no?
Sóc una dona, però encara és pitjor, perquè si sóc una dona i sóc metgessa, què em passa?
No, pues al final, guaita, al final tuvo su club de fans, no? Que la van defensar ultrança. I està considerada la primera ginecòloga de la història.
Clar.
Perquè
clar,
sí que hi havia llevadores, aquí tenim el personatge d'Ainhoam,
sí,
que m'ha fet molta gràcia, perquè com que la meva filla es diu Ainhoa, doncs m'ha vingut
així. Ainhoa és una jueva llevadora i li fa d'amiga, de mentora, bueno, li ensenya moltes coses que no li ensenyen a... Sí, i el tracta amb les dones, no? Ella li obre un món, no? I es fan amigues i van juntes a tot arreu, i la veritat és que és un personatge que li dona aquest contrapès, no? Sí, sí. Pensa que a Alexandria hi havia una comunitat de jueus impressionant. Vivien allà i tenien molt de pes, tenien les seves sinagogues, tenien, bueno, és una comunitat molt gran, molt gran.
Jo crec que a Alexandria van convergir moltíssimes cultures diferents,
sí,
que va poder crear aquesta biblioteca, que m'hagués encantat poder conèixer-la, o sigui, poder realment arribar a veure la Biblioteca d'Alexandria. Segona vegada fan una d'aquestes maquinetes del tiempo i diuen, d'on quieres ir? Jo, a la Biblioteca d'Alexandria, oiga. I la veritat és que va ser un punt de cultura que després va irradiar. O sigui, ella va desaparèixer, però va irradiar en totes les cultures clàssiques del moment. Com, quins reptes...
Va recuperar. Sí.
Quins reptes hem superat abans i ara, i quins s'han quedat enquistats dintre del món de la medicina?
Doncs a veure, ja et dic, ells van posar els fonaments de la nostra medicina i van donar aquest bagatge que va anar, realment el va recuperar Galè, el metge romà, va recuperar una mica això. I després, en època medieval, ja t'he explicat doncs, que tot això es va perdre. I el van mantenir els metges jueus, van mantenir això, que van traduir textos d'Aristòtil, d'Hipòcrates, i són els que van mantenir-ho, i després això, aquests són els que van acabar traspassant-ho, els, bueno, els metges jueus i els àrabs van acabar-ho traspassant en el Renaixement a la nostra cultura. No? I, però si no s'hagués... t'hagués perdut, és com un tornar a començar, no?
Sí, sempre ens passa igual, jo no sé, no aprenem mai de les nostres errades, sempre ens toca tornar a començar.
La història és això, no? Aquests, sí. Però bueno, el que va passar en aquella època va quedar, i fixa't, ja et dic, el que t'he explicat abans, els metges fan el jurament hipocràtic gairebé igual com el va escriure Hipòcrates o els seus deixebles, diuen que potser el va escriure els seus deixebles. Sí.
Agnòdigue, a més de metgessa, va ser dona, i com a dona va haver de patir l'amor.
Un amor molt difícil.
Exacte.
Molt difícil. Clar, tu ets una dona, en el cor, en el fons, ets una dona, no? Però tens aparença d'home i t'enamores d'un home. I, però vols viure aquest amor com una dona. Com ho fas això, no? I a sobre no et pots descobrir. És difícil, és molt difícil viure un amor així.
Per què vas triar, o com va arribar a les teves mans aquesta història?
Doncs perquè acompanyava la meva filla al metge, i allà hi havia una revista mèdica, mentre esperàvem que ens atenguessin, i hi havia la història d'Agnòdigue. I quan la vaig llegir vaig dir, aquesta dona no la coneix ningú. Aquesta dona es va ficar dins meu i jo no podia deixar de pensar en ella. I el primer que vaig fer va ser buscar com a historiadora si podia ser veritat que havia existit. I va començar a sorgir-me un món per l'època d'Atenes, a Alexandria, a la biblioteca, el metge, el seu professor, que es deia Heròfil, va existir, està documentat. Bé, i se'm va obrir un món meravellós, i vaig dir això, que no ho pensava fer inicialment, això s'ha de convertir en una novel·la, i ho ha de conèixer tothom, una novel·la d'aventures, perquè jo la veig així, una novel·la on passen tantes coses, i hi ha tants girs inesperats, i tot i conèixer la història, la manera en què està explicada, jo vaig voler que fos ella la que expliqués la seva pròpia història.
Sí, perquè a més comença la novel·la...
Com un diari, no? Com un llegat per les generacions futures de metgesses que vindrien, del que li havia passat i explicar-ho a ella. No? I per això aquesta, el que deies abans, no? Està escrit en papirs, cada capítol són diversos papirs, que ella ajunta en volums,
sí.
Perquè a l'antiga Grècia s'escrivien papirs,
i
els papirs tenen una, no sé si els heu vist mai, tenen una extensió petita, i s'han d'anar encolant un al costat de l'altre, formant un rotllo, i aquest rotllo és el volum, que correspondria pel nostre punt de vista com un capítol. Llavors, clar, és molt fàcil de llegir també, perquè llegeixes un papir i després, si vols, en llegeixes un altre. Es fa fàcil llegir la història perquè va així, però és realment el seu llegat per les generacions futures de metgesses, perquè ella va aconseguir que les dones acabessin podent estudiar medicina.
I a més, em fa gràcia perquè comencem amb l'amor de la protagonista.
Sí.
I dius, pues si ja s'ha mort la protagonista, vamos mal, no? Si el prota muere en la primera escena, no... Però la veritat és que és ella la que explica, com ben dius, amb els seus papirs, tota la seva història, i és la seva deixeble, per dir alguna manera, la que els va llegint, no? I la veritat és el seu llegat, i és com tu ben dius, perquè serveixi per formar i crear a les noves metgesses. Escolta, parles del barri del Ceràmico.
Sí.
Perquè no
existeix.
Era...
Existeix.
Sí, i no era un barri tan normal.
És que t'explico. La ciutat d'Atenes tenia diferents barris, igual com aquí passat a Barcelona, que dels oficis de cada, que corresponien als oficis. El Ceràmic era el barri on hi havia molts ceramistes. Pensa que les vaixelles habituals i els bots i tot es feien amb ceràmica.
Clar.
No tenien altra manera de fer-ho. I llavors es produïa una gran quantitat. el barri Sarami, que era el barri més econòmic per viure, uh-huh. Perquè clar, estava envoltat de petites fàbriques de ceràmica. El barri del Ceràmic actual, i al costat del barri del Ceràmic també hi havia un cementiri. Actualment, si tu vas a Atenes, la gent no hi va, però és maquíssim anar al barri del Ceràmic, on es veu el cementiri ple de làpides de persones de l'antiga Grècia, sí. I són el lloc ara on estava, doncs això, tot el barri dels ceramistes.
Que bo. Elisenda, quins són els teus referents literaris?
A mi m'agrada molt la novel·la històrica, tota, de totes les èpoques. Totes, vull dir, començant per si no l'egipci i acabant per el Tim Follett, tot, jo sóc una devoradora de novel·la històrica, però vull dir, sempre m'he mirallat amb aquests grans autors de novel·la històrica.
Ets una autora caòtica o ordenada?
Oh, jo sóc molt ordenada. Tot ha de quadrar, saps? La novel·la ha de quadrar perfectament, els fets han de quadrar perfectament. Hauries de veure els esquemes i quadres que he arribat a fer perquè tot tingui la seva versemblança, perquè clar. El que no pot ser és que un personatge tingui una edat en un capítol i després resulta que la tingui en un altre i no la correspongui, o el moment ha d'anar evolucionant, els personatges han de créixer, han d'anar passant per unes etapes, i si tu no tens un ordre en una novel·la on hi ha tants personatges i tantes èpoques diferents, pensa que jo començo cada un dels papirs posant la data en la que està escrit, en el calendari,
sí.
Del lloc on estem parlant, no? Doncs l'època en què estem parlant, o després poso sota l'època que corresponia en el nostre calendari oficial. Pensa que cada ciutat tenia el seu propi calendari. Per tant, si ella en els llocs diferents que va estar, va tenir que adaptar-se a aquests calendaris diferents.
Sí. Per exemple, acabo d'obrir una pàgina i dius Atenes, LD, 29 de Catombeo, 29 de juliol del 315 abans de Crist.
Exacte. Ells posaven els mesos, que eren lunars, perquè Atenes era un calendari lunar, els posaven en funció de les festes. La Catombeon és la festa que és l'inici del mes que comença l'any, uh-huh. Per ells, que era el juliol, en l'època del juliol, on es feia la famosa festa de l'Hecatombe, que era una desfilada, la desfilada de les Panatenees, que uh-huh. L'explico molt bé al principi del llibre, sí. I acabava amb un sacrifici de animals, que es feia una hecatombe, o sigui, d'aquí ve la paraula hecatombe. Uh-huh. El llibre està ple de referents en el que trobarem coses que dius, ah, mira,
això ve d'aquí.
Sí. No? I jo ho he fet expressament perquè crec que també la novel·la històrica ha de complir aquesta funció didàctica, de fer-te de forma amena i feliç, no? I entendre-ho bé, doncs, el moment, no? En el que estàs parlant. Perquè si no, aquesta història podria estar explicada perfectament en l'època actual, no? Sí. Però no, l'estem situant en un context i en un moment, no? I a mi em fa molta il·lusió, doncs, que la gent conegui, doncs, això, Alexandria com era, la biblioteca, però també que la gent no es posava un vestit, es posava un quitó i bevia amb quílix en comptes de beure amb un got. Tot això dona l'ambientació correcta i s'explica molt bé. Al principi potser et costa perquè els noms són estranys i aliens, però després els incorpores a la teva parla normal i ja saps perfectament el que és.
De totes maneres,
semblaria estrany, no? Que no digui, parlessin d'un quitó.
Al final hi ha un glossari on fas la descripció de cada una d'aquestes paraules. N'hi ha també una relació de personatges històrics, o sigui, que realment a mi em dius que ets caòtica i no et crec. Perquè ja la manera de formar el llibre ja em diu que ets ordenada. Escolta, com a lectora, amb l'etern debat entre el llibre electrònic i el llibre en paper, per quin t'inclines?
És que poden conviure perfectament els dos. És que a vegades...
Però ara ja conviu en tres.
Que pesa molt.
Ara ja conviu en tres perquè tenim l'audiolibro també.
Sí, també. Però per què no poden conviure els dos? Pensa que si segons els llocs on vas, si t'has de carregar la maleta de llibres, ara imagina't a l'estiu, que te'n vols endur no sé quants llibres per passar, per, que tens pendents per llegir, i la maleta pesa molt, plena de llibres.
Pensa que jo la metgessa te l'he passejat per mitges platges d'aquí de Barcelona,
Si jo si l'espolso
una mica, en sortirà sorra encara per aquí.
La metgessa ha viatjat moltíssim, ha anat a l'Argentina, ha anat al Congo, ha anat a molts llocs.
Se l'han dit molts
coneguts que havia estat molt viatgera.
Quin llibre t'espera a la teva tauleta de nit avui?
Avui m'espera un llibre de poesia.
Un llibre de poesia?
Sí, també. Avui ara em dóna per la poesia. La poesia també m'inspira també per la narrativa. Llegir poesia et dona lirisme a la narració.
Hi ha alguns punts on tu tens prosa poètica.
Sí, sí.
O sigui que realment es nota aquest valor que li poses als sentiments i a la paraula. Sí. Elisenda, ho hem de deixar aquí perquè el temps vola aquí a les zones. Moltíssimes gràcies per la teva atenció, moltíssimes gràcies pel teu llibre, de veritat que m'ha encantat.
Gràcies.
Coneixia la història d'Agnodike per un altre llibre, que són Les xiques de l'acadèmia, que parla de dues noies que van estudiar a l'acadèmia de Platón, una d'elles evidentment vestida com a home i l'altra com a copista.
Sí, les conec aquesta història, sí.
I realment ja coneixia una mica la història d'Agnodike, però descobrir-la des del teu punt de vista ha sigut una meravella. Moltes gràcies.
Moltes gràcies i és una bona novel·la per llegir aquest estiu.
I tant, anem de passejar per la platja, ja ho saben, piscines i muntanyes. Moltíssimes gràcies. I tots vosaltres recordeu La metgessa d'Elisenda Durban, publicat per Pagès Editors. I amb aquesta sintonia donem pas a la secció de ressenyes, on avui parlarem de Ningún ocaso demasiado intenso, de José Luis Díaz Caballero, publicado por Velasco. Noruega se convierte a finales del 2016 en el destino occidental de un novelista español a quien su esposa acaba de abandonar. Allí, entre lagos, fiordos y auroras boreales, se enfrenta a la soledad y a sus propios demonios, mientras intenta finalizar su última novela. Las sombras de la mujer que lo dejó se mezclan con el personaje de ficción que ella representa y contra el que lucha desde hace meses. La literatura, la huella de un conocido escritor nórdico y los encuentros azarosos impulsan este viaje a través del territorio del país escandinavo. En palabras del propio autor, cuando viajo solo me propongo ser discreto, porque mi viaje lo es, porque lo afronto, el viaje con absoluta inferioridad, porque soy consciente, y en Oslo lo fui, que él me supera, me examina, me adoctrina contra mí mismo. Al llegar a Bergen, él era por fin un personaje de ficción, y yo, muy a mi pesar, también. Amaba porque subsistía en mí un instinto de supervivencia que bombeaba muchas partes de mi cuerpo, algunas dormidas, otras solo adormecidas por la negación, y al sobrevivir tiene lugar el descubrimiento. José Luis Díaz Caballero nació en Madrid, es escritor y abogado. Desde hace más de 20 años compagina con pasión ambas vocaciones, además de la crítica literaria con artículos y recensiones en medios como la revista Zenda. En 1997 fue galardonado con el premio Los Nuevos de Alfaguara por su relato La agonía lánguida del santo patrón. En 2010 se alzó con el primer premio de artículos monográficos convocado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Tras cursar diversos estudios de literatura y escritura creativa, debutó en la novela Con el rugido de las sombras, finalista en el 2015 del premio Onuba y del premio Caligrama en el 2017. Con Sudor y lluvia, Tras el fin del mundo, MacLean y Parker 2018, obtiene el segundo premio Fray Luis de León de narrativa. En 2022 publica 100 cruces arrastradas, también en Velasco, y en 2024 la presente Ningún ocaso es demasiado intenso. A pesar de los años, persiste en él una gran obsesión, traducir el mundo en uno de sus muchos cuadernos. Recordad, Ningún ocaso es demasiado intenso, de José Luis Díaz Caballero, publicado por Velasco. Y con esta sintonía llegamos a la sección semanal donde descubrimos los videobooks de Jesús Vera, que desde eMedia propone una manera diferente de promocionar un libro a los potenciales lectores. Hoy, Frío Rojo, de Silvia Barba Arenas, publicado por Cosecha Negra. Adelante, Jesús.
El día de San Jordi del año 2050 ha sido un viernes lluvioso. Un día de mierda en la agenda de Eric, que ha tenido que asistir a dos reuniones vacías de contenido, cual ladronas implacables del tiempo, y que han postergado una vez más a la hora del té la gestión de lo importante. Las interminables firmas de documentos y la redacción de algún que otro informe que ha navegado por la red desde el correo electrónico. Eric vuelve a salir tarde del trabajo, y durante el trayecto a su domicilio, busca de manera infructuosa una parada de rosas para no llegar con las manos vacías a su casa. Pero al fin, Claudia deberá conformarse, un año más, con las flores del rosal silvestre que crece junto a la puerta de su finca. El tráfico, denso como los riachuelos de lodo que corren montaña abajo paralelos a la carretera de la Rabasada, le provoca estrés y solo piensa en llegar a casa para tomar una ducha de agua caliente. Entra raudo en su domicilio y una mirada fugaz a la cocina, donde Claudia trapichea con las sartenes, le recuerda que esa noche tienen invitados a cenar. Maldice su mala suerte mientras se planta un ligero beso en la mejilla que le impide advertir el rictus enfadado de su pareja. Son tantas las veces que ha decidido obviar deliberadamente ese gesto que ya no sabe qué lo motiva. Antes de que ella le suelte alguna queja, vuelve a salir de la cocina y se dirige al baño, donde se quita la ropa y abre el tapón de la bañera. Anhela quedarse en casa después de unos días delicados con Claudia, en los que las riñas se han ternido sobre ellos como nubes oscuras de tormenta. Sin embargo, la noche se revela como lo ha sido el resto del día. Está de guardia y las posibilidades de que el teléfono suene aumentan conforme se aproxima el fin de semana. Minutos después sale de la bañera y mira con asco el móvil de color rojo que le han asignado en el trabajo, Eric Scott, y le ha cambiado la guardia a su sargento para que este pudiera irse a la Cerdeña de fin de semana con la familia para celebrar el cumpleaños de su yaya centenaria. Al lado de la ropa que habitualmente se pone para estar en casa, Eric guarda también un pantalón tejano adornado con numerosos bolsillos y una cinturilla ancha para que no le moleste la funda de la pistola, y una sudadera negra. Las dos prendas están gastadas por el uso y los lavados, y solo llegan a ver el fondo del armario en verano y vacaciones. A punto de vestirse, el pequeño demonio rojo comienza a vibrar, y luego entona su endiablada melodía. Buenas noches, soy Eric Allan Poe, el mando de guardia, le sopla con impotencia. Vestido con una toalla alrededor de la cintura, se sienta en la cama. Hola Eric, soy Gerard, el jefe de turno de Sams. Tenemos un muerto en Montjuïc, delante del Palau Sant Jordi, en la acera del Museo de los Móviles. Es un chaval con herida en el cuello por apuñalamiento.
Joder, ¿otro?
Sí, ya he llamado a la científica y Tommy me ha dicho que vendrá con vosotros. Ok, en cuanto avise a Martí y pase por comisaría, vamos para allá. Eric cuelga el teléfono y anota los datos en la libreta pequeña que siempre le acompaña. Deja los objetos en la mesilla de noche y, extrañado, mira la mancha de humedad en la colcha, justo en el sitio donde ha estado sentado. Se quita la toalla mojada y la arroja al suelo, y la ropa que iba a ponerse vuela a lo largo del pasillo. Avergonzado, vuelve a sentarse en la cama y contempla por unos instantes las extrañas formas de la ropa en el parqué, mientras piensa qué le va a decir a Claudia. Ella está sentada en el sofá con los brazos cruzados mirando un reality en la tele sin volumen. A ti ya no hace falta que te ponga plato en la mesa, le dije sin mirarlo. Te he oído, la policía te reclama y los demás siempre quedamos en segundo plano. Eric se sienta al lado, la abraza y le planta otro beso en la mejilla. Lo siento, cariño, se disculpa contrariado. Parece que no quieras arreglarlo. Sabías que esta noche teníamos invitados y le has cambiado la guardia a Jordi. Ella se deshace del abrazo y vuelve a situarse en su posición original. Cuando vuelva hablaremos, por favor. Hemos hablado muchas veces ya, esta conversación es la de siempre, le recrimina la joven mirándolo de medio lado como si tuviera temor de enfrentarse otra vez a las mismas palabras. Yo no pongo multas de 8 a 3, no tengo horario, ya lo sabías cuando nos conocimos. No me mientas, no soy tonta, sí que tienes horario. Lo único que te falta es llevarte un colchón a la comisaría para quedarte a dormir. Antes no estabas tan obsesionado con el trabajo. No sé lo que quieres. No suelo trabajar de noche, salimos a menudo. Hacer vida de pareja contigo, no con un fantasma. Me siento sola. Eric deja caer las manos entre las rodillas. Se siente derrotado y sin ánimo para rebatirle. Solo se le ocurre decir que no exagere. Pero antes de pensar en la conveniencia de estas palabras, ya están dichas. Flotan incómodas en el ambiente y son nuevos ladrillos para construir el muro infranqueable que los vuelve a separar. No exageres. Es el latigazo que impulsa a Claudia a desahogarse tirando el mando de la tele al sillón vacío cercano a la mesilla de centro. Llegarás tarde, vete ya. Quizá yo también lo haga. Eric, estoy harta. No me digas eso antes de irme a trabajar. ¿No te das cuenta de que debo estar concentrado? Hay un puto loco ahí suelto que se dedica a matar chavales. No quiero hablar más. Vete. Está bien. Dale un beso a tu prima de mi parte. No seas hipócrita. No querías que viniera a cenar. Eric intenta besarla otra vez, pero ella lo evita. Disgustado, se levanta del sofá y la mira desde la puerta del comedor. Claudia no admitiría nunca que cuando se enfada parece una niña malcriada a la que le han quitado los juguetes. El policía entra en el garaje, camina cabizbajo y solo las punteras de sus botas entran y salen de su campo de visión. Cuando se da cuenta, el recuerdo de su abuelo le induce a levantar la cabeza. Es imposible dejar de pensar en él, ya que la pareja vive en su casa. Un hogar lleno de recuerdos. Pero la Magdalena de Bruce, para el policía, es el disco de Guns N' Roses, Appetite for Destruction. La primera vez que lo escuchó fue aquella primera tarde, cuando llegó con toda la rabia del mundo en la maleta. Antes de subirse al Dacia Duster negro, regalo de su abuelo por su 18º cumpleaños, llama por teléfono a Martín, uno de los agentes del grupo de homicidios. Eric también conserva aquella reliquia de coche para fastidiar a su padre, amante de los coches alemanes con muchos ceros en la marca y en el precio. Tenemos un muerto, me acaba de avisar el jefe de turno de Sams. Lo han encontrado ahora mismo delante del Palau Sant Jordi. Te espero en comisaría. La comisaría de Eric es un edificio céntrico que alberga las unidades de investigación y de la científica, la unidad regional de orden público y los motorizados de seguridad ciudadana de Barcelona. Es una construcción moderna, de 3 plantas, construida en un solar al lado del edificio ruinoso que han ocupado hasta el año anterior y que fue derribado para hacer un aparcamiento. La sorpresa de todo este revuelo de obras fue el cementerio que encontraron en los cimientos del antiguo edificio. El ayuntamiento extrajo los restos humanos y las lápidas y se las llevó al Museo de Historia de la ciudad. Después, el cemento lo tapó todo. Nadie estaba preparado para presenciar los fenómenos que se desencadenaron en la zona de custodia, donde las luces se fundían a menudo y las cámaras solo retransmitían la niebla en blanco y negro de los aparatos no sintonizados. Los grifos de las duchas se abrían y cerraban solos, y en el suelo aparecían misteriosas huellas de pies descalzos. Ninguna gente quería estar allí, y los detenidos lloraban para que los sacasen de las celdas. Con el tiempo, harto de los incidentes, el comisario decidió clausurar el área de custodia de detenidos y alojarlos en la central. En el comedor de la comisaría, Eric sorprende a Martí y a Tommy venerando la máquina del café, mientras comparten un bocadillo recién hecho por la máquina del Belly. Jefe, me has fastidiado el plan de esta noche con mi chica. No me he dado tiempo a comer nada, se queja Martí con la boca llena de migas con de pan con atún. Pobrecito. Esta noche yo tenía una cena en casa con unos familiares de Claudia, que se ha enfadado porque dice que nunca puede contar conmigo. ¿Sabemos algo de la víctima? Pregunta Tommy. Es agente de la policía científica y el más joven de los tres. Sus padres acaban de divorciarse, por lo que decide intervenir y cambiar el tema para no escuchar problemas conyugales. Dice Gerard que es otro chaval al que han pinchado.
Recordad, todo aquel que quiera saber más al respecto de los videobooks promocionales puede escribir a agmediatica@gmail.com, repetimos, agmediatica@gmail.com, a la atención de Jesús y él mismo os contestará.
Y con esta sintonía damos paso a la sección de Ayúdate con un libro, ayúdate con un libro, en el que hoy hablaremos de Hola Sexo, de Elena Crespi y Asensio, publicado por BD Blog. De la necesidad de abordar estas temáticas que tanto preocupan a padres, niños y educadores, nace esta colección llamada Hola Cambios, una serie de libros para acompañar a los adolescentes y preadolescentes en su desarrollo emocional, cognitivo y físico, donde los jóvenes podrán encontrar herramientas para trabajar distintas áreas vitales. Un contenido hecho por expertos en la materia, con una mirada respetuosa y cercana, con explicaciones detalladas y recursos prácticos para entenderse mejor a uno mismo. En los dos primeros títulos, Iris Pérez Bonaventura, psicóloga, y Elena Crespi, sexóloga, comparten herramientas, actividades y recursos prácticos para trabajar la salud mental, la autoestima y la educación sexual de una manera atractiva y sencilla. Hola Sexo está escrito por Elena Crespi Asensio, psicóloga especializada en el ámbito de la salud sexual, incluyendo las relaciones sexoafectivas y la psicología perinatal. Además de terapeuta y divulgadora, también es autora de varios libros sobre sexualidad y crianza. Su último título, Surtida Mara, un libro en catalán que explora una nueva visión sobre la maternidad explicada desde la perspectiva del feminismo y la diversidad. Atrévete a conocer todas las facetas de tu sexualidad sin miedos ni vergüenzas con el nuevo libro de Elena Crespi y Asensio, Hola Sexo. En la adolescencia el cuerpo sufre una gran transformación y en ocasiones eso puede generar inseguridades, confusión o que no te sientas bien con tu cuerpo. Por todo eso, tener curiosidad sobre tu cuerpo es lo de lo más normal y sano y no tienes que sentir vergüenza por querer saber más sobre él y sobre sus cambios. Seguro que alguna vez te has preguntado qué es la menstruación y cómo funciona, qué es la masturbación, cómo es el proceso para que con bebé. Con este libro podrás dar respuesta a estas preguntas y conocer todo lo que necesitas saber sobre tu cuerpo y tu sexualidad para entender que realmente no hay nada malo en él. La preadolescencia, de 9 a 13 años, es un periodo lleno de transformaciones intensas y a veces complicadas que pueden generar mucha inseguridad, confusión e incluso malestar. En medio de esta marea de cambios y emociones, sentirse a gusto y seguro con uno mismo y con nuestro cuerpo puede ser muy difícil. ¿Qué encontraréis en este libro? Información sobre la sexología explicada de forma sencilla y práctica para niños de a partir de 9 años. Ilustraciones para facilitar la comprensión. Actividades para que, además de aprender, conozcan su propia sexualidad. E incluye una carta para padres, cuidadores y profesores. Recordad, Hola Sexo, de Elena Crespi y Asensio, publicado por BD Blog. Con esta sintonía damos paso a nuevamente la sección de reseñas, porque como hicimos ya la de catalán en anterioridad, recuperamos la de reseñas en castellano, donde hoy hablaremos de La voz del silencio, de Xavi Barroso, publicado por Grijalbo. Tras la avenida de las ilusiones y Nunca serás inocente, La voz del silencio es la tercera novela de Xavi Barroso. Sus obras retratan la Barcelona convulsa, revolucionaria y efervescente de los primeros años del siglo XX. Una novela sobre el final de una época y de una familia y el comienzo de otra de la mano del nacimiento de Radio Barcelona. Barcelona, 1923. Mireia es una mujer libertina que acaba de enviudar y Pilar, una conservadora con un marido deleznable. Ambas viven en el Eixample y pertenecen a la alta burguesía e incluso comparten el apellido de la familia, Puig, la primera por matrimonio, la segunda por sangre, pero se detestan. Sin embargo, cuando una serie de asesinatos y amenazas empiezan a acechar su círculo más cercano, deberán unirse. Mientras todo está cambiando en la ciudad, una nueva voz se alza para revolucionarla. La primera radio empieza a retransmitir. Una historia sobre voces que merecen ser escuchadas, hilada con la aparición de la radio. Esta novela abarca un sentimiento histórico y una fuerza eterna, la de aquellas voces silenciadas que cuando se alzan juntas pueden ensordecer. Con esta novela, el autor cierra su trilogía sobre Barcelona de principios del siglo XX. En esta ocasión nos traslada a una ciudad revolucionaria y efervescente en la que tres mujeres deberán unir fuerzas para resolver una serie de asesinatos, mientras Barroso nos dibuja con gran maestría una época y un contexto social que cobran vida. Retrata un periodo convulso que dio origen a algunos de los conflictos políticos y sociales que aún hoy día perduran en el tiempo. Ello nos demuestra el extraordinario proceso de documentación del autor, algo ya más que evidente en su bibliografía. la dictadura de Primo de Rivera, la Exposición Universal de 1929, la lucha de los derechos de la mujer, el sufragio femenino. De ahí viene precisamente el título, por todas esas voces en femenino que fueron silenciadas, pero que al acabar uniéndose hicieron ruido, mucho ruido. Los personajes están perfectamente definidos, con sus luces y sus sombras, personajes de bulto redondo, llenos de contradicciones, reflejando ese contraste entre la burguesía catalana y la clase obrera. La aparición de la radio, signo inequívoco del progreso y el nacimiento de Radio Barcelona, sirve para mostrarnos ese recelo que suponen siempre lo nuevo, el recelo ante los avances de la tecnología. Tenemos ahora el ejemplo de la inteligencia artificial. También asistimos de la mano del autor a la inauguración del metro. Acompañaremos a las primeras mujeres deportistas y descubriremos la corrupción en la ciudad de Barcelona, las sesiones espiritistas tan en boga en los felices años 20, el drama de la prostitución o el desconocido mundillo del jazz barcelonés. Como veis, una novela coral con voces femeninas que nos recrean y sumergen en una época convulsa y pletórica en partes iguales. Recordad, La voz del silencio, de Xavi Barroso, publicado por Grijalbo. Y pasito a pasito nos adentramos en la sección infantil, donde hoy descubriremos las novedades del mes de julio. Por ejemplo, tenemos Aprende y colorea dinosaurios, que está publicado por Molino y que trae de vuelta a los prehistóricos dinosaurios. Da vida al Triceratops, al Velociraptor y muchísimos más dinosaurios mientras aprendes datos sorprendentes sobre estas fascinantes criaturas. En este libro encontrarás datos increíbles divididos en los periodos de la Tierra, guía de pronunciación e ilustraciones divertidas para colorear. También tenemos Rescatadoras de Unicornios, el volumen número 4, Viaje al País de los Piratas, a partir de 7 años, publicado por Montena. Alerta, Brilli Brilli, se ha perdido un unicornio en el País de los Piratas. ¿Aceptas la misión? Acompaña a Paula, Claudia y Sara en el viaje más increíble. En esta ocasión tendrán que volar hasta el País de los Piratas y también hacer trueques con ellos. Hacer frente a un montón de desafíos, ninfas del océano, islas secretas y hasta un barco que no puede atracar en ningún puerto. ¿Cómo podrán encontrarlo entonces? Rescatar a un unicornio Barba Negra, pero para ello deberán negociar con un kraken. ¡Qué miedo! ¿Conseguirán devolver a Barba Negra sano y salvo a Unicornio? Con Brilli Brilli y diversión rescataremos al unicornio y completaremos nuestra misión. También tenemos el volumen número 2 de Cornelia Circus, que es la fiesta sorpresa, publicada por Alfaguara Infantil y Juvenil. Y es que Cornelia Circus tiene un sueño, llegar a ser equilibrista y formar parte de la chispeante magia del circo. No se lo digas a nadie, pero Ariel y ella le están preparando una fiesta de cumpleaños sorpresa a Sasha, la compañera en la escuela de circos. Iba a ser increíble, pero en la escuela están pasando cosas muy extrañas. Ha desaparecido una pizarra, el maquillaje y hasta las pelotas de malabares. ¿Quién estará detrás de este misterio? ¿Nos guardas el secreto? El volumen número 7 de Arta Gain es Arta en la Isla Máxima, publicado por Montena. No hay ni rastro de Charlie y encima Arta y los demás están perdidos en medio del océano. Rescatar a su amigo es su prioridad. Derrotar a los culpables de su desaparición es su objetivo. Salvar la Tierra es su misión. Arta y sus amigos están dispuestos a hacer cualquier cosa para encontrar a Charlie y poner fin a la amenaza extraterrestre. Pero para ello tendrán que sobrevivir en una isla desierta, lidiar con frutas tóxicas, jeroglíficos mocosianos y un partido de fútbol intergaláctico que podría hacer saltar todo por los aires. Cada instante cuenta para encontrar a su amigo. ¿Conseguirán reencontrarse y salvar juntos la Tierra? Tenemos también la colección de Leo con Disney y tenemos el nivel 3 con Stitch y los títulos de Ohana, significa familia, o la competición de surf y un día en el cole. Disfruta leyendo estas divertidas historias de Lilo y Stitch publicadas por Clipper. Estos entrañables personajes del mundo Disney protagonizan tres historias ideales para primeros lectores con actividades educativas al final de cada una de ellas. Recordad, leer les hace vivir otras vidas y descubrir otros mundos. Y tiempo es Fuji. Llegamos al final del último programa de esta temporada y ya van 14. Volveremos el próximo lunes 7 de octubre. ¿Nos haréis el honor de acompañarnos? Podéis escuchar los podcasts del programa en el blog de Violán Piolán o en el e-box de Radio Trillova. Besos de canela que endulcen vuestras lecturas, ya sea aquí o allí donde lleguen nuestras voces a través de vuestro PC. No olvidéis seguirnos en las redes con el hashtag Calais de Libras. Hasta la próxima temporada dentro del Cajón de Libros.